Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
Bon dia, són en punt les 8 del matí. Salut segueix molt pendent dels 7 brots de coronavirus confirmats a la regió sanitària de Lleida, que sumen com a mínim un centenar de positius. 3 corresponen a empreses del sector de la fruita del Segrià, un altre en una agroalimentària de la Segarra, un més en una residència que no és de gent gran de Lleida i també fan seguiment d'un brot comunitari a la ciutat. Tot plegat se suma a la 20ena de positius ja controlats en un geriàtric i el focus de la Vall d'Aran, on s'eleven a 8 els positius. Al marge de la situació ponent, en les últimes hores també s'han confirmat 4 contagis en una empresa agroalimentària de Vinyó, al Bages. En aquest context, el president de la Generalitat, Quim Torra, defensarà avui davant del Parlament la gestió de la crisi sanitària, amb les mesures ja aprovades, i tot allò previst per la reactivació econòmica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol, però repassem tot seguit més titulars de la jornada. Les funeràries han comunicat 2 noves morts per Covid-19 a Catalunya en les últimes hores. És una defunció menys que les informades dilluns. El curs vinent a les universitats catalanes serà un model híbrid de classes presencials i virtuals amb més pes de l'avaluació continuada. La matrícula serà un 30% més barata per la rebaixa de les taxes aprovada per la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra busquen l'home que dilluns va arruixar amb àcid una mare i la seva filla de 5 anys a Sant Feliu de Guíxols. El municipi ha condemnat l'atac amb una concentració davant l'Ajuntament. El govern espanyol ha presentat un índex de preus de referència del lloguer per garantir l'accés a l'habitatge. L'objectiu és augmentar-ne l'oferta i afavorir una baixada de l'import de l'arrendament. Dels esports, destacar que ha estat aquesta una mala nit per al Barça. L'equip de bàsquet deixa escapar el títol de l'ACB amb una derrota contra el Baskonia per 69-67. En futbol, l'equip de Setién comença a acomiadar-se de la Lliga després d'empatar a 2 amb l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. Coneguem aquesta hora, hora punta, per cert, com se circula per la xarxa viària catalana. RAC, Bernat Martínez, bon dia. Com està el trànsit?
Bon dia. Doncs d'una banda, aquesta hora continuen els problemes de l'autovia 2, amb aquest carril tallat a Fondarella en sentit Lleida. Ara es fan feines de reparació de la via i també per retirar els desperfectes que van deixar els dos camions que van topar ahir i que van cremar arran de l'accident. Però d'altra banda també, com deies, comença a l'hora punta i s'intensifica el trànsit en vies principals. A l'AP7, a l'altura de Barberà al Vallès, en aquest punt de confluència amb la C58, es formen retencions en direcció Girona. També a la zona del Vallès, a la C17, a l'altura de Granollers, retencions en sentit sud. I als accessos de Barcelona i a la corona de la ciutat també s'observen retencions habituals. D'entrada, a Barcelona, a la C58 des de Cerdanyola, també a la Pota Sud, a l'autovia 2 i a la C32 per enllaçar amb la ronda. I a les dues rondes a Barcelona també es formen retencions força habituals en trams del sentit Llobregat. Seguim l'actualitat des de casa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Per cert, que recordar-vos, des d'avui fins a finals d'any, els usuaris del transport públic poden demanar la compensació dels títols integrats no utilitzats durant l'estat d'alarma. Pel que fa a incidències, doncs a aquesta hora no n'hi ha cap registrada als transports públics i metropolitans d'aquesta àrea. I tanquem portada ara sí amb la previsió del temps, connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manel Álvarez, bon dia.
Bon dia. Doncs avui la jornada serà assolellada, malgrat alguns intervals de núvols que tenim presents a hores d'ara. Hi ha algunes nuvolades que creixeran durant la tarda, sobretot cap al Pirineu, on podríem descarregar alguns xàfecs, també cap al final del dia, al quadrant nord-oest. De totes maneres, el més destacat de la jornada serà l'increment de la temperatura màxima, sobretot cap a l'interior, amb valors que podran arribar als 37 o 38 graus a ponent interior de les Terres de l'Ebre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
8 i 5, va, comencem. El Departament de Salut continua molt pendent dels 7 brots de coronavirus confirmats a la regió sanitària de Lleida, que sumen almenys un centenar de positius. S'han detectat en 3 empreses del sector de la fruita del Segrià, en una d'agroalimentària de la Segarra i en una residència que no és per a gent gran de Lleida. A més, les autoritats sanitàries també estan fent seguiment d'un brot comunitari a la capital del Segrià. Ens ho explica tot plegat Ricard Gómez des de Lleida Televisió. Bon dia, Ricard.
Bon dia. El Departament de Salut ha confirmat que hi ha 7 brots actius a la regió sanitària de Lleida. Sumen un centenar de positius en total i s'han detectat a 3 empreses fructícoles, a una residència i a una empresa agroalimentària de la Segarra. També s'està fent un seguiment d'un brot comunitari a la ciutat de Lleida. A més, l'Hotel Rambla i la Casa de Colònies de la Manreana ja acullen 99 persones en aïllament, de les quals una 60 han donat positiu per la Covid-19. Salut està fent un seguiment dels casos, tot i que no preveu fer retrocedir a la regió en fase 2, ja que, segons afirmen, és una etapa passada. Així ho va afirmar la consellera Alba Vergés en la seva visita a Lleida.
De fet, vam dir que volíem acabar amb el que havia sigut la gestió de les fases, perquè no té tant a veure si els aforaments per anar a la botiga a comprar o dels bars i restaurants i terrasses ens ajudin a controlar una epidèmia com les que tenim i amb les característiques que tenim aquí a Lleida.
La Generalitat donarà més detalls sobre els brots durant aquest dimecres. Cal destacar que només durant la setmana passada es van detectar 251 positius a la demarcació de Lleida.
Doncs davant d'aquesta situació de rebrots a Lleida, en les últimes hores s'ha habilitat de nou l'hotel Nastasi de la ciutat per acollir més persones que presentin símptomes o hagin estat en contacte amb positius. Se suma als altres 4 equipaments que el departament ja té oberts a la demarcació per fer aquests aïllaments preventius quan no és possible un confinament segur als habitatges privats. Salut també està pendent, per cert, del brot detectat fa uns dies a la Vall d'Aran, on s'ha sumat un nou positiu en les últimes hores, elevant fins a 8 el nombre d'afectats. Per cert, que al marge dels casos a Ponent, en les últimes hores, també s'ha detectat un brot en un escorxador de Vinyó, al Bages, on de moment s'han confirmat 4 positius. Segons fonts de l'empresa, podria tenir l'origen aquest brot en una festa celebrada a Manresa. Matadero Frigorífico a Vinyó està fent proves a un centenar de treballadors dels 400 que té en total, així com a familiars i també amics dels diagnosticats. I pel que fa a l'estat de la qüestió en l'impacte del coronavirus, les funeràries han comunicat 2 noves morts per Covid-19 a Catalunya en les últimes hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. Això situa la xifra global de víctimes en 12.556. És una defunció menys que les informades dilluns. Pel que fa als nous positius, se'n sumen 146, una 80 més que en l'últim recompte. Ara mateix queden poc més d'una 50 de persones ingressades en estat greu. Pel que fa a Espanya, Sanitat ha informat sobre 9 morts i un centenar de positius. Són una 15 de contagis més que ahir i deixen el còmput global en 249.271. Precisament, el president de la Generalitat, Quim Torra, defensarà avui davant del Parlament la gestió del govern en la crisi sanitària de la Covid-19, tant pel que fa a les mesures adoptades com a les previstes per a la reactivació econòmica del país. Torra convidarà els grups a fer també aportacions. La informació ara és de Lamón Carvajal.
Avui divendres se celebra al Parlament un ple monogràfic sobre la Covid-19 a petició del president Torra. I exposarà l'afectació de la pandèmia i els efectes de les decisions de l'Estat sobre Catalunya i de la gestió del govern. Ho ha explicat la portaveu Meritxell Budó.
És un debat sobre la gestió de la Covid-19 i alhora és un debat també sobre la reconstrucció econòmica i social o reparació econòmica, reactivació econòmica i social del nostre país. I per tant penso que ha d'abordar els dos àmbits.
A continuació es farà un debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant l'impacte de la pandèmia, sol·licitat per Ciutadans. Les resolucions d'aquests dos plens d'avui es votaran divendres. La setmana vinent la cambra debatrà sobre la gestió de les residències per la gent gran. Ho han demanat el PSC, els Comuns, la CUP i el Partit Popular.
Això en clau política pel que fa a l'àmbit de l'ensenyament. Un cop definit l'escenari escoles-instituts, el govern i les universitats han plantejat un model híbrid de classes presencials i virtuals per al curs vinent 2020-2021. La idea és que l'activitat a les aules sigui restringida com a mínim durant la primera meitat de l'any acadèmic, tot plegat en un nou curs en què les matrícules universitàries seran un 30% més barates per la rebaixa de les taxes que acaba d'aprovar la Generalitat. Deu minuts, els que passen ara mateix de les 8 del matí, Espanya tindrà producció nacional de vacunes contra el coronavirus. Es tracta d'empreses que fins ara elaboraven vacunes per animals i que amb la inversió del govern de l'Estat estan en procés de reconversió. El ministre de Ciència, Universitats i Innovació, Pedro Duque, ha explicat que és qüestió de mesos.
L'adaptació de les... de los medios productivos de varias empresas que producían vacunas veterinarias y otras que requerían ampliación, de tal manera que ahora existe, va a existir dentro de unos pocos meses producción nacional de vacuna utilizable para humanos.
Actualment, arreu del món hi ha prop de 140 projectes en marxa per trobar una vacuna que eviti el contagi de la Covid-19. Es tracta, segons els experts, del projecte sanitari més gran que ha existit mai al món. D'una banda, per l'abast de la medicació, amb 7.000 milions de candidats potencials a fer-la servir. I de l'altra, per l'urgència de trobar un fàrmac que aturi la pandèmia. Ens ho amplia la nostra companya Thaís Trujillo.
És el projecte més ambiciós i per això governs i farmacèutiques d'arreu del món treballen en un entorn de col·laboració poc habitual en una indústria acostumada als secrets.
Per primera vegada, o bueno, de les poques vegades que en el món s'ha produït, s'està col·laborant molt en termes de compartir informació. S'està compartint informació de projectes, s'està compartint informació sobre noves propietats i característiques del virus, sobre noves propietats i característiques de possibles solucions. S'ha alliberat tot el que és les referències bibliogràfiques de la recerca relacionada amb virus i la salut dels últims anys.
La participació dels governs hauria de garantir l'accés de tothom a una vacuna assequible.
N'hi ha instruments legals pels quals els països poden reclamar, poden utilitzar tecnologies, la vacuna seria un exemple, no? En benefici de la població. Per tant, jo trobo un escenari molt, molt difícil de el pensar que una empresa es negui a distribuir una vacuna reclamant, diguem, uns preus excessius, no?
El procés per arribar a una vacuna d'uns 8 anys s'està escurçant, en aquest cas, gràcies als projectes genèrics de recerca de virus impulsats per l'OMS i les administracions.
Parlem ara de mobilitat. Espanya no té una data concreta per reobrir les fronteres amb els 15 països de fora de l'espai Schengen, amb qui la Unió Europea recomana aixecar restriccions a partir d'avui mateix i negociarà quan fer-ho, cas per cas, en els pròxims dies. Tot plegat s'ha definit en les últimes hores en Consell de Ministres i la informació ens l'amplia David Navarro.
Entre els països als que s'obriran les portes hi trobem el Canadà, el Japó, Tailàndia o Argèlia, per exemple. També s'hi inclou la Xina i el Marroc, però en aquests dos casos només si aquests països també obren les fronteres als ciutadans espanyols. La portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, ha explicat quins han estat els criteris per establir la llista definitiva.
Se ha tenido en cuenta, por ejemplo, que el nivel de caso en esta zona se encuentren en o por debajo de la media europea, en torno a los 16 casos por cada 100.000 habitantes. Una foto cambiante dependiendo del día y de la semana donde se registren los datos epidemiológicos.
Segons Montero, aquesta obertura de fronteres serà efectiva a partir dels dies 2 o 3 de juliol. La llista de països autoritzats a entrar a la Unió s'anirà actualitzant cada 15 dies segons l'evolució de la pandèmia.
Bé, doncs, davant de tanta incertesa o de tanta inconcreció, Barcelona llença Marketplace, un portal digital amb propostes per promoure el turisme, però local, aquest estiu. La iniciativa s'emmarca en un pla que s'ha dissenyat, que ha dissenyat, de fet, turisme, per rellançar, com dèiem, el turisme després de la crisi del coronavirus, i que passa per fer-ho progressivament i per fases. Primer, amb els visitants barcelonins, i en una última fase, amb els asiàtics i els estadounidencs. Ens amplia la informació Roger Torres des de BTV.
Migdia d'estiu al Passeig de Gràcia amb pràcticament ningú pel carrer. En un dels principals eixos turístics de la ciutat hi costa trobar precisament algun turista. De cara a un estiu excepcional amb pocs visitants estrangers, el sector confia en el client barceloní per recuperar l'activitat. Per això, Turisme de Barcelona ha creat el Marketplace, un aparador amb tota l'oferta turística de la ciutat que inclou ja d'entrada més de 200 activitats i experiències per atrapar el públic local i metropolità.
Posar al seu abast atractius, experiències, recursos que en ocasions molts de nosaltres no coneixem i que ara és un moment per poder aprofundir.
Fins a finals d'any s'aniran fent campanyes de promoció per atreure en primer terme visitants de tot l'estat i també francesos que puguin venir en cotxe o en tren. I més endavant, pescant mercats més llunyans com els Estats Units o el sud-est asiàtic. Ara per ara només hi ha oberts 40 hotels dels més de 400 que té la ciutat, amb una ocupació del 10% que s'espera que, almenys al juliol, pugi fins al 20%.
I ens ocupem ara d'un tema que fa molt temps que està a la palestra, la regulació del mercat d'habitatges de lloguer. El govern espanyol, de fet, ha presentat una llei per regular aquests preus de lloguer i estableix un índex amb l'objectiu de dotar les diferents administracions d'una eina per poder protegir el dret a la vivenda. L'objectiu final és augmentar l'oferta de pisos de lloguer, està clar, i que això porti una baixada dels preus. Ens ho explica el Pep Carbonell.
Era un dels compromisos que havien adquirit els dos socis de govern. Una eina que ha de permetre a les comunitats i ajuntaments posar límits al creixement continu dels preus del lloguer. José Luis Ábalos, ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, posava l'accent en l'amplitud de l'estudi que s'ha fet per establir uns criteris sòlids i assegurava que l'objectiu no és substituir els índexs que ja fan els portals immobiliaris.
Su naturaleza y objetivo es muy distinto. Es ofrecer por primera vez una herramienta de estadística estatal sobre precios para que los particulares y los diferentes agentes tengan a disposición esta herramienta, insisto, con la que puedan operar en este mercado.
Segons les dades de l'estudi, un 24% d'espanyols viu de lloguer i un 38% d'aquests dediquen més del 40% del sou a pagar-lo. I amb la crisi del coronavirus es tem que empitjori la situació. El ministre també destacava que serà la primera llei d'habitatge a Espanya que estarà destinada a defensar el dret a una vivenda digna.
Seguim abordant temes econòmics perquè Nissan ha presentat oficialment en les últimes hores l'expedient de regulació d'ocupació per tancar a partir del desembre les plantes que té a Catalunya. Tot plegat afectarà uns 2.600 treballadors. Ahir es va viure una nova jornada reivindicativa. Els treballadors es van manifestar a la planta de la Zona Franca a la sortida dels representants sindicals que es van reunir amb la direcció de l'empresa. En aquesta primera reunió per negociar el tancament de l'empresa, els sindicats es van negar a firmar l'acte. I encara en clau laboral, després de la mort de dos companys durant el mes de juny, tots dos de la subcontracta Montajes Rus, els treballadors de la mina d'Iberpotash a Sallent s'han manifestat aquest dimarts pels carrers de Manresa sota el lema per la seguretat a la mina. Reclamen justament això, més mesures de seguretat i també revertir les subcontractacions que s'han fet. Ens amplia la informació en Tània Rodríguez des de Canal Taronja Central.
Els treballadors asseguren que en els darrers dos anys s'ha reduït la inversió, sobretot a la mina de Vilafruns, a Balsareny i Sallent, on en l'últim mes hi ha hagut tres accidents greus, dos d'ells mortals.
En els últims dos anys, la inversió en el tema de seguretat ens dona la sensació que ha baixat molt perquè no es fan els mateixos manteniments de galeries, no es fan els mateixos jornals d'antivació de galeria, que és són les reies que asseguren que no caigui, que no s'enfongi la mina. El tema de sanejos també hem notat que s'ha deixat molt de banda i la mina, que estava fa uns anys enrere en unes condicions molt, molt acceptables, avui en dia és un culo i plou amb pedres.
ICL Iberia, filial d'Iberpotash, ha emès un comunicat aquest dilluns recordant que l'activitat a Vilafruns està aturada des del 25 de juny per tal d'avaluar les mesures i acordar accions futures a prendre a la mina.
I una reivindicació ara finalment assolida. Els Mossos d'Esquadra poden, des d'aquest dimecres 1 de juliol, fer persecucions en calent en territori francès. Després d'anys de reivindicacions de la Generalitat i un cop ho han aprovat els governs dels dos estats, la policia catalana podrà perseguir suposats autors de delictes com homicidis, robatoris o tràfic de drogues, tot i que els fugitius creuin la frontera. La patrulla catalana podrà arribar fins a 10 quilòmetres dins de França i, això sí, haurà d'avisar immediatament a les autoritats gales, que són les que es faran càrrec de la investigació. D'aquesta manera, doncs, els Mossos ja poden perseguir delinqüents cap a l'Aragó i cap al País Valencià des de l'any passat i ara també cap a França. Miquel Buch és el conseller d'Interior.
Davant d'una tipologia de delictes, robatori, assassinat, una sèrie de delictes concrets, el que podrà fer un cos de Mossos, el cos de Mossos d'Esquadra, un patrulla, és perseguir aquest delinqüent durant una distància d'uns 10 quilòmetres i un cop s'ha entrat dins de l'estat francès, a partir d'aquí passa el comandament, evidentment, doncs, a la policia francesa, però la persecució la podem fer nosaltres, no?
Uns Mossos d'Esquadra que busquen l'home que dilluns va atacar amb àcid una mare i la seva filla de 5 anys a Sant Feliu de Guíxols. El municipi ha condemnat l'atac amb una concentració davant l'Ajuntament. L'agressor, que havia mantingut una relació afectiva amb la dona, va arruixar-les a mare i filla amb àcid. Les va atacar en ple carrer, a llum del dia, a plena llum del dia. Després, l'home, que té uns 40 anys, va fugir. Fonts policials expliquen que hi havia denúncies creuades entre l'agressor i la víctima. I els dos joves jutjats pels disturbis post-sentència a Girona durant l'octubre passat han negat haver llançat pedres contra una furgoneta dels Mossos d'Esquadra. El judici, que ha començat aquest dimarts a l'Audiència de Girona, els acusats han assegurat que no van participar en cap de les mobilitzacions de rebuig a la condemna dels líders independentistes i que es van trobar enmig dels aldarulls. La informació ara és de Televisió de Girona.
Des del grup de suport als detinguts han afirmat que es tractava d'un cas de racisme institucional, ja que els joves de nacionalitat marroquina són els únics detinguts per les mobilitzacions que estan en presó preventiva. A més, afirmen que el procediment està ple de contradiccions.
Estem davant d'una situació en què no hi ha una prova clara i evident sobre l'acció que se'ls acusa. Hi ha una contradicció tan greu que s'ha tirat una pedra, però hi ha dues persones a la presó.
En Xaraf i l'Ibrahim seran els primers encausats que aniran a judici per les mobilitzacions i s'enfronten a 9 anys de presó, el que demana la Fiscalia. És per això que a la concentració també hi havia representants de l'ANC i Òmnium Cultural, que han reclamat la seva absolució. Els joves estan en presó preventiva des del 19 d'octubre del 2019 i estan acusats de delictes de desordres públics, atemptat, agents d'autoritat, danys i lesions.
I no ens movem dels tribunals perquè l'Audiència Nacional ha decretat llibertat amb càrrecs per a 4 CDR investigats per terrorisme, tinença d'explosius i conspiració en el marc de l'operació Judas. Els acusats van comparèixer ahir davant del jutge per videoconferència des dels jutjats de Mollet del Vallès i de Sabadell, on es van concentrar un centenar de persones per donar suport als investigats. Obrim plana cultural, el festival grec s'ha posat en marxa amb l'espectacle A Tocar, que s'ha pogut veure per les televisions locals de la xarxa. La proposta de la companyia de circ Baró de Bel ha portat a l'escenari vivències provocades per la pandèmia del coronavirus, com les dificultats pel contacte físic. Un espectacle que fusiona totes les modalitats artístiques, entre d'altres la música, el circ i la pintura, i que, segons l'actor Blai Mateu, és un reflex de la societat i una celebració pel retorn als escenaris.
És com una mena d'exercici d'estil, no? Una resposta també per la, de la situació on estem i el moment així com d'emocional que pot suposar el fet de tornar a tocar o tornar a actuar, tornar a fer, no?
I més coses encara per commemorar el 40è aniversari de la restauració de la Generalitat. El Palau Moja, seu de la Direcció General de Patrimoni Cultural, obre portes de manera virtual. Així, es pot fer una visita on es combinen la captació d'imatges del Palau en 3 dimensions i la tecnologia de les panoràmiques en 360 graus. El Palau, situat a la Rambla, va ser construït a la segona meitat del segle XVIII en estil neoclàssic i va ser ocupat pels marquesos de Moja i els de Comillas. I ara toca parlar d'esports. El Barça va deixar escapar ahir el títol de la Lliga ACB de bàsquet davant el Baskonia. Una bona segona meitat del conjunt basc va acabar contrarrestant el lleuger avantatge que havien tingut els blaugrana en els primers quarts. És la tercera lliga que guanya l'equip vitorià en la seva història, mentre que el Barça ja suma 6 temporades sense guanyar el campionat domèstic. En va parlar l'entrenador blaugrana, Svetislav Pesic.
Este equipo tiene ahora continuidad, tiene futuro, tiene carácter. Ahora es no tiempo para buscar excusa con problemas. Eso sabemos que nosotros podemos jugar mejor y yo estoy seguro que en próxima temporada demostramos un paso adelante y ganamos uno o otro títulos.
I mala nit del Barça també al futbol. Els de Setién no van poder passar de l'empat a 2 contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou un dia més. Va haver-hi polèmica arbitral amb 3 penals assenyalats, 2 contra el Barça. El Madrid, recordem-ho, té un punt d'avantatge respecte als blaugrana. Els blancs reben demà el Getafe i tenen la possibilitat de posar-se 4 punts per sobre dels barcelonistes. I les Nats femení Sant Adrià no podrà competir a la Lliga femenina. El club va guanyar-se l'ascens a la pista, però no ha pogut aconseguir un patrocinador que permeti sufragar les despeses de competir a la màxima categoria. Per tant, les Nats tornarà a competir en Lliga femenina 2 amb un equip renovat, això sí, i amb la mateixa confiança en la filosofia de jugadors del planter que els caracteritza. Barcelona ha presentat el primer esdeveniment esportiu popular de la nova normalitat. Serà una prova multidisciplinar de natació, ciclisme, carrera a peu i spinning. Es disputarà el dia 5 de juliol amb una participació prevista de 600 atletes. La inscripció és solidària i es destinarà a la lluita contra la Covid-19.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race. Then my hands started to shake, yeah. I heard you asked about me through a friend, and my adrenaline kicked in. 'Cause I've been asking about you too. And now we're right here in this room.
I get a little bit nervous around you. Get a little bit stressed out when I think about you. Get a little excited.
Couple blocks to your apartment, you told me to come inside. Got me staring in your eyes, and I'm not usually like this, but I like what you're doing to me. Ah, what you're doing to me.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueca.
Bon dia, són en punt 8:45 del matí. Salut segueix molt pendent dels 7 brots de coronavirus confirmats a la regió sanitària de Lleida, que sumen com a mínim un centenar de positius. 3 corresponen a empreses del sector de la fruita del Segrià, un altre en una agroalimentària de la Segarra, un més en una residència que no és de gent gran de Lleida i també fan seguiment d'un brot comunitari a la ciutat. Tot plegat se suma a la 20ena de positius ja controlats en un geriàtric i al focus de la Vall d'Aran, on s'eleven a 8 els positius. Al marge de la situació ponent, en les últimes hores també s'han confirmat 4 contagis en una empresa agroalimentària d'Avinyó, al Bages. En aquest context, el president de la Generalitat, Quim Torra, defensarà avui davant del Parlament la gestió de la crisi sanitària amb les mesures ja aprovades i tot allò previst per la reactivació econòmica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol. Repassem, però, altres titulars destacats. Les funeràries han comunicat 2 noves morts per Covid-19 a Catalunya en les últimes hores. És una defunció menys que les informades dilluns. Pel que fa als nous positius, se'n sumen 146, una 80ena més que en l'últim recompte. El curs vinent a les universitats catalanes serà un model híbrid de classes presencials i virtuals amb més pes de l'avaluació continuada. A més, caldrà dur la mascareta quan no es pugui garantir la distància física d'un metre i mig. La matrícula serà un 30% més barata per la rebaixa de les taxes aprovada per la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra busquen l'home que dilluns va arruixar amb àcid una mare i la seva filla de 5 anys a Sant Feliu de Guíxols. El municipi ha condemnat l'atac amb una concentració davant l'Ajuntament. El govern espanyol ha presentat un índex de preus de referència del lloguer per garantir l'accés a l'habitatge. L'objectiu és augmentar-ne l'oferta i afavorir una baixada de l'import de l'arrendament aportant transparència al mercat. Com afecta tot plegat al ciutadà, tenint en compte que és un preu de referència que no obliga el propietari? Li preguntarem en pocs minuts a Alexandra Francesc, portaveu del Sindicat de Llogaters. I mala nit aquesta, la passada per al Barça. L'equip de bàsquet deixa escapar el títol de l'ACB amb una derrota contra el Baskonia per 69-67. En futbol, l'equip de Setién comença a acomiadar-se de la Lliga després d'empatar a 2 amb l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. I en cultura, el Festival Grec de Barcelona s'ha posat en marxa amb l'espectacle A Tocar, que s'ha pogut veure per les televisions locals de la xarxa. La proposta de la companyia de circ Baró de Bel ha portat a l'escenari vivències provocades per la pandèmia del coronavirus, com, per exemple, les dificultats pel contacte físic.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí, entrem en matèria, ens hi posem, despleguem els continguts per explicar-vos d'entrada que el Departament de Salut continua molt pendent dels 7 brots de coronavirus confirmats a la regió sanitària de Lleida, que sumen almenys un centenar de positius. S'han detectat en 3 empreses del sector de la fruita del Segrià, en una d'agroalimentària de la Segarra i en una residència que no és per a gent gran de Lleida. A més, les autoritats sanitàries també estan fent seguiment d'un brot comunitari a la capital del Segrià. Tots aquests focus se sumen a la del geriàtric Castrillón de la ciutat, que es dona per controlat amb 18 casos que no han anat en augment. La gerent de la regió sanitària de Lleida, Alt Pirineu i Aran, Divina Ferreny, ha destacat la col·laboració que estan trobant per contenir la propagació dels rebrots.
La veritat és que tots estem ficant molta intensitat i els tenim força controlats. El que passa és que doncs, bueno, estem alerta, està clar, perquè tenim el pla de com hem d'actuar per intentar acorralar. Ens ha funcionat molt bé totes les darreres setmanes en qualsevol dels brots que hem realitzat. I un més que un altre, no. Si veiéssim que no segueixen doncs, les empreses i no col·laboren i s'arremanguen amb nosaltres els serveis de prevenció de riscos laborals, ens podria preocupar, però veiem que tothom s'activa ràpid.
En aquest recompte, però, Salut no inclou el brot detectat fa uns dies a la Vall d'Aran, on s'ha sumat un nou positiu en les últimes hores, elevant fins a 8 el nombre d'afectats. Davant d'aquesta situació de rebrots a Lleida, en les últimes hores s'ha habilitat de nou l'hotel Nastasi de la ciutat per acollir més persones que presentin símptomes o hagin estat en contacte amb positius. Se suma als altres 4 equipaments que el departament ja té oberts a la demarcació per fer aquests aïllaments preventius quan no és possible un confinament segur als habitatges privats. Per cert que, al marge dels casos a Ponent, en les últimes hores també s'ha detectat un brot en un escorxador de Vinyó, al Bages, on, de moment, s'han confirmat 4 positius. Segons fonts de l'empresa, podria tenir l'origen en una festa celebrada a Manresa. Matadero Frigorífico Avinyó està fent proves a un centenar de treballadors dels 400 que té en total, així com a familiars i amics dels damnificats. Pel que fa a l'estat de la qüestió en l'impacte del coronavirus, les funeràries han comunicat 2 noves morts per Covid-19 a Catalunya en les últimes hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. Això situa la xifra global de víctimes en 12.556. És una defunció menys que les informades dilluns. Pel que fa als nous positius, se'n sumen 146, una vuitantena més que en l'últim recompte. Ara mateix queden poc més d'una cinquantena de persones ingressades en estat greu. I pel que fa a Espanya, Sanitat ha informat sobre 9 morts i un centenar de positius. Són una quinzena de contagis més que ahir i deixen el còmput global en 249.271. Doncs el Parlament debat des d'avui la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19. El ple va ser sol·licitat pel mateix president de la Generalitat, Quim Torra, però també Ciutadans va demanar un ple sobre la reconstrucció de Catalunya davant l'impacte d'aquesta pandèmia. Les propostes de resolució es votaran divendres 3 de juliol. La setmana que ve, el 7, el 8 i el 9 de juliol, la cambra farà un nou ple que inclourà una sessió ordinària i el debat general sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la crisi sanitària sol·licitat per socialistes, comuns, la CUP i populars. I pel que fa a l'àmbit de l'ensenyament, us hem d'explicar també avui que un cop definit l'escenari a escoles i instituts, el govern i les universitats han plantejat per aquest any un model híbrid de classes presencials i virtuals, de fet, de cara al curs 2020-2021. La idea és que l'activitat a les aules sigui restringida com a mínim durant la primera meitat de l'any acadèmic. Tot plegat en un nou curs en què les matrícules universitàries seran un 30% més barates per la rebaixa de les taxes que acaba d'aprovar la Generalitat. I parlem ara de mobilitat, perquè Espanya no té una data concreta per reobrir les fronteres amb els 15 països de fora de l'espai Schengen, amb qui la Unió Europea recomana aixecar restriccions a partir d'avui mateix i negociarà quan fer-ho, cas per cas, en els pròxims dies. Tot plegat s'ha definit en les últimes hores en Consell de Ministres i ens amplia tota aquesta informació el David Navarro.
Entre els països als que s'obriran les portes hi trobem el Canadà, el Japó, Tailàndia o Argèlia, per exemple. També s'hi inclou la Xina i el Marroc, però en aquests dos casos només si aquests països també obren les fronteres als ciutadans espanyols. La portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, ha explicat quins han estat els criteris per establir la llista definitiva.
Se ha tenido en cuenta, por ejemplo, que el nivel de caso en esta zona se encuentren en o por debajo de la media europea, en torno a los 16 casos por cada 100.000 habitantes. Una foto cambiante dependiendo del día y de la semana donde se registren los datos epidemiológicos.
Segons Montero, aquesta obertura de fronteres serà efectiva a partir dels dies 2 o 3 de juliol. La llista de països autoritzats a entrar a la Unió s'anirà actualitzant cada 15 dies segons l'evolució de la pandèmia.
Doncs davant d'aquesta inconcreció i per curar-se amb salut, Barcelona llença Marketplace, un portal digital amb propostes per promoure el turisme local aquest estiu. La iniciativa s'emmarca en un pla que s'ha dissenyat per rellençar el turisme després de la crisi del coronavirus, que passa per fer-ho progressivament, per fases. Primer, amb els visitants, com deia, barcelonins, i en una última fase, amb els asiàtics i estatunidencs. Ens amplia la informació Roger Torres des de BTV.
Migdia d'estiu al Passeig de Gràcia amb pràcticament ningú pel carrer. En un dels principals eixos turístics de la ciutat hi costa trobar precisament algun turista. De cara a un estiu excepcional amb pocs visitants estrangers, el sector confia en el client barceloní per recuperar l'activitat. Per això, Turisme de Barcelona ha creat el Marketplace, un aparador amb tota l'oferta turística de la ciutat que inclou ja d'entrada més de 200 activitats i experiències per atrapar el públic local i metropolità.
Posar el seu abast atractius, experiències, recursos que en ocasions molts de nosaltres no coneixem i que ara és un moment per poder aprofundir.
Fins a finals d'any s'aniran fent campanyes de promoció per atreure en primer terme visitants de tot l'estat i també francesos que puguin venir en cotxe o en tren. I més endavant, pescant mercats més llunyans com els Estats Units o el sud-est asiàtic. Ara per ara només hi ha oberts 40 hotels dels més de 400 que té la ciutat, amb una ocupació del 10% que s'espera que, almenys al juliol, pugi fins al 20%.
I poc abans d'arribar a 9:15 del matí ens ocupem d'un tema que fa molt temps que està a la palestra. M'estic referint a la regulació del mercat d'habitatges de lloguer. El govern espanyol ha presentat justament, ho feia ahir, una llei per regular els preus de lloguers i ha establert un índex de preus amb l'objectiu de dotar les diferents administracions d'una eina per poder protegir el dret a la vivenda. De tot plegat en volem parlar ara mateix amb Alexandra Francès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Senyora Francès, bon dia.
Bon dia.
La presentació d'aquest sistema estatal d'índex de referència de preus de lloguer, no sé a vostès, però a nosaltres, els periodistes, ens va despertar moltes expectatives i la veritat és que ens hem quedat una mica astorats perquè no hem notat, no hem vist cap concreció. No es fixa encara cap topall per frenar els preus abusius, oi?
Exactament. Aquest índex de preus l'únic que fa, de moment, és recollir quina és l'estat actual dels preus del lloguer. Pensem que l'existència d'aquest índex, de que hi hagi un índex de preus, és important. De fet, ha estat una lluita per part del Sindicat de Llogateres, però també per part de moltes altres organitzacions en defensa del dret a l'habitatge, que hem estat apretant perquè hi hagi, no?, tota aquesta regulació que ja s'està donant a molts països com Dinamarca, Alemanya o Estats Units, i que pensem que per nosaltres és una qüestió de lògica, que igual que hi ha un salari mínim, hauria d'haver un lloguer màxim.
No sé si han tingut temps ja de mirar, ni que sigui ràpid, aquest mapa, aquesta radiografia que s'ha servit des del Ministeri de Foment, i si els ha destacat, si els ha sorprès, més que destacar, si els ha sorprès alguna cosa, o si, de fet, el mapa que s'ofereix ja és una mica el que vostès porten temps i anys analitzant.
Sí, o sigui, aquest mapa el que reflexa és la realitat que venim patint des del 2014, que és una pujada contínua i constant dels preus del lloguer, propiciada totalment, a més, per aquests grans inversors que van començar a entrar al mercat espanyol, per Fons Voltors, per Blackstone, per Azora. El que volem remarcar també és que aquest índex de preus, de fet, estava previst que sortís al març. El problema és que moltes coses han passat del març a ara. No estem en la mateixa situació si al març la majoria de famílies ja tenien problemes per arribar a final de mes pagant aquests preus del lloguer. Ara mateix aquesta desproporció entre el lloguer i els ingressos encara és molt més bèstia i molt més inhumana, ja que moltes famílies, arran de la crisi del coronavirus, han vist com disminuïen els seus ingressos o bé aquests desapareixien totalment. Per tant, per nosaltres, l'important és què es fa ara a partir d'aquest índex de preus, perquè, com molt bé dius, no han fet cap proposta, han presentat l'índex, però no sabem com s'aplicarà o de quina manera. Llavors, per nosaltres, la clau és que aquest índex ha de... O sigui, aquesta regulació el que ha de comportar és una disminució dels preus del lloguer de fins al 50%. Hauríem de tornar als preus del 2014.
Un parell de coses que li volia preguntar. Una referent al que ens acaba de dir ara. És a dir, vostè parlava de que aquest índex que s'ha presentat ahir tot just no recull precisament la situació, la nova situació generada per la pandèmia. Però una altra cosa que també em cridava l'atenció és que justament és l'agència tributària qui aporta tota la informació. És evident que sempre anirà a un exercici enrere. Per tant, l'índex que se'ns ha presentat, tot i que fa molt temps que s'hi està treballant, són dades de l'any 2018. Portem ja, en aquest cas, 2 anys de retard. Això no pot ser un inconvenient, fins i tot tenint aquest índex tan bàsic, tan necessari, que vostès tant reclamaven, però tampoc acaba de ser del tot ajustat, aquest índex.
Bueno, és que tenim un problema amb que no hi ha informació real de quin és l'estat dels lloguers a temps real. Per exemple, aquí a Catalunya hi ha l'obligació de dipositar les fiances en l'Incasòl. Això permet tenir com una informació més acurada de quins són els lloguers que s'estan signant en cada moment, però, en canvi, en efecte, aquest índex està en base a una informació fiscal que, a més, no sempre es declara el lloguer real o no sempre es declaren tots els lloguers. Llavors pensem que s'ha de treballar molt més i que s'ha de tenir en compte quina és la situació socioeconòmica de les famílies, no només el preu d'un mercat del lloguer, que, com dèiem abans, està totalment inflat.
I la segona pregunta o apreciació que volia fer-li, de moment sembla que l'acord de legislatura amb Unides Podem d'impulsar mesures normatives per posar sostre a les pujades abusives que vostès fa tant temps que denuncien dels lloguers s'haurà d'esperar. No sé si fins l'any vinent i no sé fins a quin punt la pressió de les immobiliàries o del sector immobiliari ha tingut a veure amb que això vagi passant dies i vagi passant temps.
Està clar que ara mateix tot el sector immobiliari està fent una pressió molt forta per intentar mantenir els seus beneficis. Estem en una situació en què, de fet, semblen que comencen a aparèixer notícies de que els preus del lloguer estan començant a baixar, però estan començant a baixar perquè la majoria de la gent ja no pot seguir pagant els preus que s'estan exigint. I ara les immobiliàries pressionen per intentar, diguem, mantenir el seu nivell exorbitat de beneficis que porten tenint durant els últims 3, 4, 5, 6 anys. Aquí jo crec que el govern el que ha de prendre és una decisió, és de si es posiciona del costat de les centenars de milers de famílies que vivim de lloguer, que estem fent esforços descomunals i deixant-nos de fer moltes altres coses per poder garantir pagar el nostre habitatge, o si es posa del cantó de la minoria de fons voltors, bancs, grans propietaris, grans tenidors, que l'únic que busquen és enriquir-se a molt, que és un bé de primera necessitat com l'habitatge.
Està clar, senyora Alexandra Francesc, portaveu del Sindicat de Llogateres, que n'haurem de seguir parlant, que l'haurem de convidar més vegades per seguir insistint, per seguir parlant d'aquesta qüestió preocupant. Moltes gràcies per la seva atenció una vegada més. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Passen ara mateix 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Us hem d'explicar també justament que avui s'ha fet realitat o s'ha de fer realitat o es pot fer realitat una reivindicació finalment assolida. Parlo dels Mossos d'Esquadra que poden des d'avui, dia 1 de juliol, fer persecucions en calent en territori francès. Després d'anys de reivindicacions, el que us deia de la Generalitat, i un cop han aprovat el govern, ho han aprovat els governs dels dos estats, la policia catalana podrà perseguir suposats autors de delictes com homicidis, robatoris o tràfic de drogues, tot i que els fugitius creuin la frontera. O sigui que la patrulla catalana podrà arribar fins a 10 quilòmetres dins de França, tot i que, això sí, haurà d'avisar immediatament a les autoritats gal·les de la seva presència, que són els que es faran càrrec d'aquesta investigació. D'aquesta manera, doncs, els Mossos ja poden perseguir delinqüents cap a l'Aragó i cap al País Valencià. De fet, ja ho podien fer des de l'any passat, però ara i a partir d'avui també podran fer-ho cap a França. I parlant dels Mossos d'Esquadra, continuen buscant hores d'ara l'home que dilluns va atacar amb àcid una mare i la seva filla de 5 anys a Sant Feliu de Guíxols. El municipi ha condemnat l'atac amb una concentració davant l'Ajuntament. L'agressor, que havia mantingut una relació afectiva amb la dona, va arruixar-les amb àcid. Les va atacar a plena llum del dia, al carrer, al mig del carrer. Després l'home, que té uns 40 anys, va fugir. Fonts policials expliquen que hi havia denúncies creuades entre l'agressor i la víctima. parlem ara de medi ambient, perquè Ecologistes en Acció atorga la bandera negra, justament la bandera negra, a les platges de Badalona per contaminació. Segons el seu informe anual, un sistema de sanejament inadequat i diverses deficiències en el procés de depuració provoquen la saturació del sistema de clavegueram els dies de pluja, encara que sigui de poca intensitat. Ens ho explica tot plegat a Susana Soldado, des de Televisió de Badalona.
El document incideix en el problema que implica tenir un sistema de clavegueram unitari. Això vol dir que les aigües pluvials i les residuals baixen pel mateix conducte. D'aquesta manera, quan plou, les aigües arriben directament al mar sense depurar per evitar que vessin als carrers. L'estudi d'Ecologistes en Acció també assenyala que la depuradora del Besòs és insuficient per tractar les aigües de Badalona, Barcelona, Santa Coloma i altres ciutats de l'entorn.
El sistema de recollida d'aigües pluvials no està totalment segregat amb el del clavegueram, i en moments de pluja que no necessàriament han de ser superintenses. Es produeixen saturacions.
L'informe destaca que en els darrers anys l'Agència Europea del Medi Ambient ha registrat l'empitjorament de la qualitat de les platges més properes a la depuradora.
I uns 9 ajuntaments del Berguedà, per on passa la Riera de Merlès, han decidit prohibir el bany per evitar la massificació i prevenir el contagi de la Covid-19. La decisió es pren després d'un cap de setmana on s'ha registrat una presència massiva de persones, fins i tot fent barbacoes. Ens n'informa Manel Medina des de Televisió del Berguedà.
Els 9 alcaldes dels ajuntaments riberencs han decidit prohibir el bany per evitar i prevenir el risc de contagi de la Covid-19. A partir d'avui estarà prohibit el bany a la Riera, en el terme de Borredà, La Quart, Porreig, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Merlès, Gaià, Les Lloses i Lluçà. Per evitar-ho, en els pròxims dies es renovarà la senyalització de la zona i començarà un servei de vigilància rural que, amb el suport dels agents rurals i els Mossos d'Esquadra, vetllarà pel compliment de la legislació. Els visitants de la zona trobaran una sèrie de mesures que cal complir, per exemple, no banyar-se. En cas contrari, s'exposen a sancions que van dels 750 als 3.000 euros.
Ens veurem obligats a fer complir aquesta prohibició de bany a la Riera de Merlès. És una decisió dràstica, però davant de la situació que ens trobem, totalment necessària.
La prohibició del bany durant l'estiu 2020 és una actuació que s'emmarca dins de les competències municipals en matèria de protecció de la salubritat pública regulada per la llei.
I ens encaminem cap a les 9 del matí i ho fem parlant de cultura. El Festival Grec s'ha posat en marxa amb l'espectacle A Tocar, que s'ha pogut veure per les televisions locals de la xarxa. La proposta de la companyia de circ Baró de Bel ha portat a l'escenari vivències provocades per la pandèmia del coronavirus, com, per exemple, les dificultats pel contacte físic. Un espectacle que fusiona totes les modalitats artístiques, entre d'altres, la música, el circ i la pintura. I l'Ajuntament de Tarragona ha programat una quarantena d'actes culturals durant aquest mes de juliol que encetem avui, i també l'agost, per reactivar aquest sector a la ciutat. Es faran concerts en tots els barris de Tarragona amb grups i intèrprets del mateix territori. També es farà un cicle de jazz d'estiu i grups com Blaumut, cantants com Lil Dami o la banda Unió Musical de Tarragona actuaran al Camp de Mart amb capacitat per a 800 persones. Aquest equipament també tindrà un paper protagonista amb un cicle de cinema a la fresca. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha dit que un dels objectius és vincular el nom de la ciutat a la cultura.
Perquè hi passin coses, perquè passi cultura, perquè la cultura arribi a tot arreu i perquè els nostres intèrprets i artistes tinguin oportunitats. I ens importa, evidentment, que la gent tingui el plaer de recuperar el consum cultural.
I ara sí, anem acabant i ho fem parlant d'esports. El Barça va deixar escapar ahir el títol de la Lliga ACB de bàsquet davant el Baskonia. Una bona segona meitat del conjunt basc va acabar contrarrestant el lleuger avantatge que havien tingut els blaugrana en els primers quarts. És la tercera lliga que guanya l'equip vitorià en la seva història, mentre que el Barça ja suma 6 temporades sense guanyar aquest campionat domèstic. Mala nit també pel Barça de bàsquet i també pel Barça de futbol. Els de Setién no van poder passar de l'empat a 2 contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. Un dia més va haver-hi polèmica arbitral amb 3 penals assenyalats, 2 contra el Barça. El Madrid, ho recordareu, té un punt d'avantatge respecte al Barça. Els blancs també cal recordar que reben demà el Getafe i que, per tant, tenen la possibilitat de posar-se 4 punts per sobre dels barcelonistes. I encara en futbol, canvi d'entrenador. Ara també el Girona. El club ha destituït Pep Lluís Martí. Francisco Rodríguez serà qui es farà càrrec de la banqueta blanca i vermella quan queden 6 jornades per al final de la Lliga regular i amb l'equip en zona de play-off. I la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla Sectorial d'Instal·lacions i Activitats Esportives per a l'etapa de la represa. Es tracta d'un document base que s'aplicarà a tots els esports, amb l'única excepció del futbol i el bàsquet professionals, ja que depenen del govern central. Preveu acabar amb els percentatges d'accés als recintes esportius i fixa la limitació en el que requereixi la distància de seguretat. Si la pràctica d'un esport no permet mantenir aquesta distància, caldrà que es practiqui en grups estables i permanents per poder seguir la traçabilitat en el cas d'algun positiu. També s'estableix que no és obligatori l'ús de mascareta i que caldran declaracions responsables. Ho detalla justament el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres.
En primer lloc, que parlem d'una sola fase i d'aplicació per igual en el conjunt del territori. En segon lloc, que deixem de parlar de limitacions d'aforaments basades en percentatges màxims d'ocupació i que ens passem a basar en el manteniment del 1,5 metres de distància social entre les persones i dels 2,5 metres quadrats d'espai disponible per a cada persona, tant per a esportistes com per a públic. I en tercer lloc, en la necessitat de disposar de declaracions responsables i de garantir la traçabilitat per a grups estables d'esportistes que no puguin mantenir aquestes distàncies en la pràctica del seu esport.
La xarxa de comunicació local.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 2. Gràcies a les teves donacions, aquesta cançó i la vida de moltes persones ja comença a sonar més bé. Segueix mullant-te per l'esclerosi múltiple i fem que soni molt millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
Llibreria Macondo.
Carta de Amor a los Muertos de Ava del Aria, editat per Nocturna Edicions. Doncs avui canviem de terç i ens endinsem en una novel·la juvenil. Una novel·la que no és precisament nova, però que volíem rescatar perquè ens va encantar. Cartes de Amor a los Muertos comença precisament amb una carta dirigida a Kurt Cobain, mitjançant la qual coneixem a la Laurel i descobrim que realment a qui li agradava era la seva germana.
Queridos Kurt, Judy, Elizabeth, Amelia, River, Janice, Jim, Amy, Alan, I.I. y John, espero que alguno de vosotros me oiga porque el mundo parece haber enmudecido. He descubierto que en ocasiones los instantes se te aferran al cuerpo. Permanecen ahí, incrustados bajo tu piel como semillas de asombro o de tristeza o de miedo, mientras todo lo demás brota alrededor. Y si te giras hacia alguna dirección concreta o si te caes, cabe la posibilidad de que una de ellas se libere, se disuelva en tu sangre o origine todo un árbol. A veces, cuando una sale, otras entran.
La Laurel el va escollir perquè va morir jove, com la seva germana. Després es van anar succeint les cartes, Judy Garland, Amy Winehouse, Heath Ledger i molts altres. La seva profe de llengua li va recomanar aquest exercici. Ser la nova a l'institut no era fàcil i hi ha certes coses que no pots explicar a ningú, exceptuant a la gent que ja no hi és. Els escriu sobre la seva entrada a l'institut, les seves noves amistats, el seu primer amor i com està aprenent a viure ara que la seva família s'ha trencat, i sobre el que va succeir quan la seva germana encara estava viva. Mica en mica, anem descobrint mitjançant aquests escrits què li va passar realment a la germana de la Laura. Una novel·la ben escrita que manté la intriga fins al final. Us convidem a llegir-la, encara que no sigueu el típic adolescent.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9. Parlem Anna Morgades i Pere Gilard. El nombre de casos de Covid-19 a l'àrea de Lleida creixerà els propers dies, segons el Departament de Salut, que assegura que té controlats els 7 brots que s'hi han detectat. N'hi ha un 8è a la Vall d'Aran. De moment s'han fet un centenar de diagnòstics. Divina Ferreny és la gerent de la Regió Sanitària de Lleida.
Tots estem ficant molta intensitat i els tenim força controlats. El que passa és que doncs, bueno, estem alerta, està clar, perquè tenim el pla de com hem d'actuar per intentar acorralar. Ens ha funcionat molt bé totes les darreres setmanes en qualsevol dels brots que hem realitzat. Veiem que tothom s'activa ràpid i en menys de 24 hores doncs, es posen a fer els tests d'ELISA, realitzem nosaltres després a posteriori les PCRs.
També hi ha nous contagis a Barcelona en una empresa agroalimentària d'Avinyó, al Bages, on 4 treballadors han donat positiu. S'haurien contagiat en una festa. Tot plegat, avui que es fa al Parlament, el debat monogràfic sobre la gestió de la crisi del coronavirus comença d'aquí una hora amb la intervenció del president Quim Torra.
La Unió Europea permet des d'avui obrir fronteres amb 14 països extracomunitaris. No serà, però, una obertura generalitzada a tot l'espai Schengen. Cada país decidirà individualment què fa. Espanya, de moment, no s'apunta a l'obertura, però podria fer-ho els propers dies. Diu que s'ho està pensant. Avui el que sí que reobre és la connexió amb Portugal. Es farà un acte institucional en presència dels presidents dels dos països.
Nissan ha presentat aquesta nit l'expedient de regulació d'ocupació per tancar les 3 plantes que té a Catalunya. Vol acomiadar 2.525 treballadors abans no acabi l'any. Només mantindrien la feina els que treballen al centre de recerca i a l'àrea comercial. La presentació de l'expedient arriba després de la primera reunió negociadora entre la companyia i els sindicats per pactar les condicions del tancament.
I aquest dimecres comença la compensació dels títols de transport integrats de l'àrea metropolitana que no s'han utilitzat durant el confinament. Per prorrogar-los n'hi ha prou en validar-los en qualsevol estació. També es pot demanar compensació pels que s'hagin fet servir, però menys del previst. En aquest cas, s'ha de fer telemàticament a través d'un formulari que trobareu a la web de l'ATM.
I més coses. La vaga d'escopetes caigudes amenaça la temporada del senglar a Collserola. Els caçadors protesten per la normativa de sancions de la Generalitat i la seva aturada, atenció, perquè pot comportar un augment important de la població de senglars de fins un 40%. Més detalls des de Cugat Mèdia. Àlex Masana, bon dia.
Bon dia. El gremi reclama que s'actualitzi el reglament que data de 1970 i que estableix sancions per situacions que ara mateix no tenen sentit. Ho ha explicat el Sant Cuat a fons de Cuat.cat el president de la Federació Catalana de Caça, Sergio Sánchez, que ha fet èmfasi en assenyalar el valor ecològic de la caça per controlar les poblacions d'animals com el senglar.
Tota aquesta gestió recau amb els caçadors i caçadores de Catalunya. Els responsables polítics no ho expliquen, per tant representa, no?, que allò es gestiona sol i a sobre hi ha aquest desconeixement, sobretot l'entorn urbà, doncs és una activitat no tan ben vista, diguem-ho així, com ho era fa 30 anys.
Una funció que és decisiva, ja que altres mètodes, com l'esterilització, han demostrat no ser efectius i suposen un cost molt alt per als pressupostos públics que la caça pot ajudar a pal·liar.
Gràcies, Àlex. I en esports, nit negra pel Barça. En futbol, perquè deixa la Lliga encefat al Madrid després d'empatar 2 amb l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. I en bàsquet, els blaugranes van perdre la final de la Lliga ACB davant del Baskonia de 2 punts, 69-67.
I tanquem aquest espai amb la proposta cultural que us fa la xarxa Cadora, Eduard Cabré.
Aquest mes de juliol tornen els pianos al carrer amb el concurs Maria Canals. Avui, des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit, la plaça Reial Barcelonina s'omplirà de música amb pianistes amateurs a mans de tocar en públic en ambients emblemàtics. El Maria Canals agafa embranzida a la província de Barcelona en col·laboració amb la Diputació de Barcelona per seguir a Palau Solità i Plegamans, Porreig, Manlleu i Tallà.
D'aquest dimecres 1 de juliol, però ja sabeu que a partir d'ara El timó el pren la Vanessa Rage, per tant, continua la informació més en profunditat a la tercera hora d'aquest Next Matí. Vanessa, bon dia.
Què tal? Bon dia, Helena.
Vinga, quins ítems tens per abordar de cara a les 10?
Ens ocuparem d'una qüestió que n'hem estat parlant ja des de les 7 del matí, és la qüestió de les universitats. Com començarà el curs a les universitats l'any vinent? Perquè hem parlat molt de la primària, hem parlat molt de la secundària, de les escoles, dels instituts, però no tant de les universitats. En uns minuts parlarem amb els portaveus dels estudiants universitaris perquè ens diguin què en pensen de la proposta electiva que ha presentat la Generalitat pel curs vinent en estudis superiors i que alternarà les classes presencials amb les virtuals. I de pas, també els demanarem sobre l'esperadíssima rebaixa de taxes que feia tants anys que demanaven i que serà també una realitat el curs vinent. També passarem per Reus per veure com es lleva el dia en un dels seus carrers més comercials de la jornada, on tradicionalment començarien les rebaixes d'estiu. De fet, comencen les rebaixes, però és una campanya rara, marcada per la relaxació del calendari a l'hora d'oferir preus més barats. Recordem que tenim una doble llei, la catalana i l'espanyola, cadascuna amb les seves característiques, i amb uns estocs enormes per culpa del tancament de les botigues a causa del confinament. D'aquí uns minuts ens passem per la capital del Baix Camp. I la conversa tranquil·la d'avui serà amb el president de la PIMEC, Josep González, amb qui analitzarem quina és la magnitud de l'impacte de l'actual crisi en les petites i mitjanes empreses, un ampli teixit productiu que passa per un mal moment, com tants d'altres, però amb la diferència que el múscul que aquestes empreses poden tenir és menys flexible que en d'altres sectors. En parlarem a partir de 9:45. Aquest és el menú que tenim des d'ara i fins al punt de les 10 del matí. Abans, però, posem-nos el dia amb els serveis. Veiem, per exemple, com estan les carreteres. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí encara es manté un carril tallat a l'autovia 2 a Fondarella, en sentit Lleida, perquè encara es treballa per tal de retirar els desperfectes dels dos camions que van topar ahir, durant el dia d'ahir. També hi ha un vehicle variat a la C-17 a Granollers en direcció Vic. Talla un carril i provoca retencions des de Parets del Vallès. D'altra banda, passada l'hora punta, també encara es mantenen alguns trams de densitat en dies principals, com per exemple la P-7 amb retencions a l'altura de Barberà del Vallès en direcció Girona, el punt de confluència amb la C-58, i els accessos a Barcelona la situació millora força, tot i que encara s'observen alguns trams de circulació intensa a l'entrada a la ciutat, a la C-58 o a la C-32, i també continuen encara formant-se algunes retencions a les dues rondes en sentit Llobregat. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
I enllestim amb la previsió del temps. Com pinta avui la jornada? Sembla que farà sol i que apretarà de valent. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui comencem la jornada encara amb algunes restes de núvols al nord-est que minvaran ràpidament, deixaran pas a una jornada marcada pel sol, per la xafogó a la costa i per la intensa calor a l'interior. Aquí, a punt, sobretot de ponent interior de les Terres de l'Ebre, podrien arribar fins als 37 o 38 graus. En aquest sentit, hi ha un avís activat des del Servei Meteorològic de Catalunya per intensa calor. A banda d'això, tindrem el creixement d'algunes nuvolades a zones de muntanya, sobretot a l'extrem nord del Pirineu. Aquí podríem descarregar alguns ruixats locals i especialment de cara al final del dia podria arribar també algun a punts del quadrant nord-oest. Demà la temperatura baixa, sobretot a l'interior, amb un increment de la inestabilitat a l'interior del quadrant nord-est, altres zones de muntanya i, per tant, una jornada en el que els xàfecs seran protagonistes, sobretot en aquests punts. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Amb Vanessa Raja.
Les 9 i 10 del matí entrem en matèria, com dèiem, aquesta setmana hem estat parlant i molt de com començarà el curs vinent. De fet, era una de les grans incògnites saber com seria aquest curs 2021 a primària, a secundària, per tant, els cursos dels nens més petits, als instituts, però no se n'havia parlat gaire de què passaria amb les universitats. Doncs bé, ja comencem a tenir algunes pistes de com serà també el curs universitari. De fet, és un sector de l'ensenyament que no depèn del Departament d'Educació, depèn d'un altre departament. Doncs bé, un cop definit l'escenari, escoles, instituts, ara govern i universitats han plantejat, en aquest cas, un model híbrid de classes presencials i virtuals per aquest curs vinent el 2021. La idea és que l'activitat a les aules sigui restringida com a mínim durant la primera meitat de l'any acadèmic. Pel que fa a les mesures de seguretat, la distància física d'un metre i mig serà d'aplicació a les aules, als laboratoris, docents i a d'altres espais tancats. També caldrà dur la mascareta quan no es pugui garantir la distància. Tot plegat en un nou curs en què les matrícules universitàries per fi seran un 30% més barates per l'abaratiment de les taxes que ha aprovat la Generalitat i que els estudiants havien demanat de forma reiterada des de feia molts anys. De tot plegat en volem parlar en els propers minuts amb l'Anna Clua. Ella és portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Anna, molt bon dia, què tal?
Bon dia.
A veure, si a les escoles i als instituts s'ha apostat fermament per les classes presencials, què us sembla que a les universitats no sigui així, no es plantegi també aquest model?
En primer lloc, nosaltres creiem que les universitats també s'hauria d'apostar al màxim possible per la presencialitat. Creiem que al final una educació de qualitat passa per la presencialitat necessàriament.
Va en detriment, per tant, per exemple, de la qualitat de les classes o del seguiment que se'n pugui fer pel fet de que es potenciïn les classes virtuals?
Sí, i no només la qualitat que pot minvar, sinó que veiem com això pot fer-se servir, no?, per aquest procés mercantilitzador que ha estat patint l'educació des del Pla Bolonya i una por que hi ha des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i des de l'estudiantat en general és que aquest problema que tenim de constant abaratiment de costos de la universitat i, per tant, també de qualitat de la universitat, aquest model híbrid sento precedent, no?, i es tingui per quedar-se i no com un parxe a la situació actual de la Covid-19.
Com ha estat l'experiència d'aquest últim trimestre? Evidentment, tot es va estroncar el 12 de març. Des de llavors fins ara, mirant-ho cap enrere, Anna, com ho veieu? Com ha anat tot plegat?
Bé, des del confinament fins ara, la veritat és que les estudiants han viscut molta incertesa. Han viscut la incertesa de no saber primer quan es tornaria, si es tornaria, com serien els exàmens i l'avaluació en general. S'ha viscut la incertesa de com se seguirien pagant tots aquests sobrecostos de l'educació, com poden ser els pisos d'estudiants, etc. Si moltes estudiants estaven patint el que són els acomiadaments, els ERTOs, etc. I a més, vivíem sobretot moltíssima sobrecàrrega de feina. Veiem com no s'estaven adaptant els plans docents a la realitat que estàvem vivint. I també s'ha viscut de manera diferent entre les diverses universitats, no? Però s'ha viscut molt com si bé les estudiants, des dels òrgans de govern dels que participem, etc., teníem unes demandes per a intentar fer aquesta situació molt més fàcil, veiem com s'aplicaven de manera molt superficial o fins i tot no s'aplicaven i, per tant, també una mica com se donava l'esquena una vegada més a les estudiants.
Hi ha una qüestió que també us afecta molt directament als estudiants universitaris, que és el fet de poder fer pràctiques a empreses de l'especialització que tingui cadascun. Clar, amb el fet del tancament d'aquestes empreses, en la seva immensa majoria, com us ha afectat? Us heu quedat molt penjats al respecte?
Sí, sobretot els estudiants d'últim curs són no, els que més han patit això, bàsicament perquè moltes empreses o institucions públiques no han permès el teletreball als estudiants becaris i, per tant, han vist no, com de cop estudiants que pensaven graduar aquest juny no serà possible i la situació es pot allargar fins al desembre o més enllà perquè realment no sabem quan se podrà reincorporar a les pràctiques en normalitat.
Per tant, encara s'afegeix molta més incertesa a la que ja veniu arrossegant d'aquest últim trimestre. Anna, deixa'm que et comenti o que comentem el tema de la rebaixa de les taxes universitàries. Aquesta és una reivindicació, m'atreviria a dir, històrica, perquè en els últims anys l'increment d'aquestes taxes ha estat molt alt. De fet, hi ha gent que no ha pogut accedir als estudis universitaris precisament per aquest encariment de les taxes. A partir del curs vinent s'abarateixen un 30%. No sé si ho interpreteu com una batalla guanyada.
Sí, evidentment, és una victòria clara del moviment estudiantil que no ha defallit en demanar de manera reiterada curs rere curs, mobilitzacions, vagues, concentracions, accions per a reclamar aquesta necessitat que any rere any deixava milers d'estudiants fora de la universitat pel fet de no poder pagar la matrícula universitària.
No sé si per això trobeu a faltar més mesures que facilitin l'accés als estudis universitaris, Anna.
Sí, la rebaixa del 30% era una primera mesura que consideràvem essencial per a trencar una barrera. Però per a que l'educació realment sigui de qualitat i sigui accessible per a totes les classes populars, ve acompanyada de més mesures d'equitat, com poden ser les beques salari, seguir abaixant els preus públics i, a més, un major finançament de l'educació en el seu conjunt, des dels 0 anys fins a l'etapa universitària.
Molt bé, doncs Anna Clua, portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, moltíssimes gràcies per aquesta reacció i, en tot cas, enhorabona per aquesta victòria, com deies, perquè la pressió per part del col·lectiu d'estudiants ha estat molt forta per aconseguir aquesta rebaixa del 30% de les taxes. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
I en teoria avui comencen les rebaixes d'estiu. I diem en teoria perquè ja fa temps que els períodes tancats de preus baixos es van relaxant molt i perquè venim d'un confinament que ha obligat a tancar les botigues durant setmanes, durant mesos, que s'han quedat, per tant, amb uns grans estocs pendents de vendre i això ha fet que molts hagin avançat, en certa manera, el període de descomptes. I això amb les mesures de control i d'higiene que també condicionen el flux de vendes i de clients que tenen ganes d'anar als eixos comercials de les ciutats. Aquesta hora, de fet, comencen a obrir ja alguns comerços. Anem fins al carrer Monterols de Reus a veure quin és l'ambient. Allà hi tenim les companyes de Canal Reus Televisió, Andrea Gómez i Neus Bartola. Què tal? Molt bon dia. Explica'ns.
Molt bon dia. Doncs bé, com deies, efectivament, al llarg d'aquest cap de setmana aquí a Reus, almenys, ja s'han començat a veure pegatines com aquestes, pegatines del 50%, i els que els comerços ja estan arrencant aquestes rebaixes d'estiu. Però, com dèiem, la Covid-19 ha fet, i com ara ens explicarà la presidenta d'Unió de Botiguers de Reus, la Meritxell Barberà, bon dia. Enguany tindrem unes rebaixes, Meritxell, molt diferents.
Hola, molt bon dia. Sí, aquest any tindrem unes rebaixes molt diferents perquè hem estat dos mesos tancats durant quasi una estació meteorològica, que és la primavera. Per tant, aquest any no només tindrem roba d'estiu a les botigues, sinó que també tindrem roba de primavera que podrem trobar a molt bon preu.
Meritxell, ara mateix estem aquí al carrer Monterols, que juntament amb el carrer Llobera formen aquest eix comercial per excel·lència de la ciutat de Reus. No sé si en unes rebaixes normal, en aquesta hora, estaríem tan tranquils ara mateix.
Bé, en unes rebaixes normals és molt aviat, estaríem potser aquesta mateixa hora, però esperem que ara estem tranquils, però esperem que durant el matí cada vegada hi hagi més gent i
hi hagi més
moviment i més afluència de persones a les botigues.
Ara ho deies, l'afluència. Com es vella per aquesta afluència? Perquè normalment les rebaixes veiem com molta aglomeració de persones. Enguany, davant d'aquesta Covid-19, com ho fem per vetllar per aquestes mesures sanitàries?
Bé, les botigues són 100% segures. Les nostres botigues tenim totes les mesures de desinfecció, tant de desinfecció de la roba com de desinfecció dels establiments. Per tant, per això els clients poden estar molt tranquils, perquè les botigues tenim eines i mecanismes per posar la roba en circulació una altra vegada, en el cas que no se la quedin, i a l'emprovar-se-la. Per això tenim mecanismes de desinfecció tant de la roba com de les sabates. Amb això els clients han d'estar molt tranquils, i vull insistir molt, perquè hem fet molt d'esforç al comerç de proximitat per adaptar-nos a aquestes mesures. Per tant, amb això poden estar els clients 100% tranquils.
A més, els hi recordem, no?, els clients, que encara poden trucar i poden reservar aquesta hora, per dir d'una manera que ens sembla estrany reservar hora en una botiga, però que ho poden fer per vetllar per aquest aforament.
Ho poden fer, és a dir, aquest any hem vist que estem veient que hi ha cues fora de les botigues perquè els establiments tenim afluència limitada, per tant, moltes vegades hem de deixar entrar la gent en funció de l'afluència que tenim, i per tant s'han d'esperar a fora al carrer. Però si més no, hi ha hores que no tenim tanta gent com poden ser primera hora del matí i primera hora de la tarda. Llavors, aquestes hores no hi ha tanta gent, i sempre tenim l'opció de poder demanar cita prèvia. Llavors, aquella hora ens la reserven i podem emprovar-nos la roba amb total tranquil·litat i amb la botiga pràcticament per nosaltres sols.
De fet, ha passat, eh? Ha passat aquest moment de dir-li a la gent: no, perdona, espera't a fora, que no s'hi cap.
Sí, això passa diàriament, és a dir, les botigues tenim una afluència limitada, com et deia, per tant, si ve molta gent en una hora determinada, que són hores puntuals, però passa, cada dia ens hi trobem que hem de fer esperar la gent a fora al carrer i deixar-los entrar mica en mica, quan un surt, l'altre entra.
Al principi, quan hi va haver aquell debat en si es farien o no es farien les rebaixes, hi va haver certa polèmica. Ara que ja ha passat i que ja les tenim aquí, creus que hem actuat bé? És a dir, s'han de fer aquestes rebaixes?
Aquest any s'han de fer perquè hi ha molt d'estoc a les botigues, com et deia, eh? La roba de primavera quasi bé no l'hem pogut vendre, per tant és important que pugui treure aquests estocs, i les botigues és necessari poder treure els estocs. I també, una vegada més, apel·lo al comerç de proximitat, a que anem, acudim al comerç de proximitat a poder comprar la roba, les sabates, perquè és necessari per tots, entre tots ens ajudem, és necessari per la subsistència primer dels negocis i després perquè donem aquesta vida a les ciutats que no la dona el comerç online.
Doncs moltíssimes gràcies, Meritxell. Fem una crida des d'aquí a que s'ajudi aquest comerç local, i ja veieu, aquesta és la sensació agridolça que trobem en aquesta arrencada de les rebaixes aquí a Reus.
Doncs t'agafem aquesta crida també, doncs, perquè realment fa molta falta que apostem pel petit comerç, que realment aquesta aturada de tantes setmanes seguides ha fet molt de mal a molts dels petits comerços. Moltíssimes gràcies, companyes de Canal Reus Televisió. Que vagi bé i molt bon dia. De fet, seguim parlant del sector comercial, però anem ara cap a Girona, perquè les típiques botigues de records, de fet, són uns dels comerços més afectats per la pandèmia. El barri Vell de Girona, per exemple, ja han començat a obrir aquests dies, aprofitant l'arribada dels primers turistes. Però, clar, han estat tancats durant molt de temps i tampoc hi ha el volum de turistes que hi ha habitualment en aquesta zona de la capital gironina. Les vendes són molt baixes i les expectatives de cara als propers mesos, la veritat, és que no són gaire optimistes.
Pel barri Vell de Girona s'han començat a veure càmeres de fotos i alguna visita guiada, i és que han començat a arribar els primers turistes a la ciutat. Les botigues de records, però, diuen que són molt pocs i que més aviat són turistes d'àmbit nacional, i els pocs estrangers que hi ha són sobretot francesos. La poca afluència turística té com a conseqüència directa les poques vendes d'aquests comerços, que de moment no aconsegueixen reactivar del tot el negoci.
Molt malament, o sigui, no s'acaba d'activar la venda, no s'activa. Algun dia vens una mica, l'altre dia no vens res, i així estem.
La facturació és molt gran, de fer potser cada dia 1.200 i així, a donar gràcies d'arribar a 128, 200...
De cara als mesos de juliol i agost, els comerciants estan a l'expectativa. No són gaire optimistes, però esperen que arribin més turistes per poder salvar la temporada.
Per cert, aquest 1 de juliol, dèiem que és la data típica de les rebaixes, doncs també és una data a tenir present, perquè d'aquí una estona el Parlament debat des d'avui la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19. De fet, el ple
va ser demanat pel mateix president de la Generalitat, Quim Torra, però també Ciutadans va demanar un ple sobre la reconstrucció de Catalunya davant l'impacte de la pandèmia. Les propostes de resolució es votaran el divendres 3 de juliol. La setmana que ve, per cert, el dia 7, 8 i 9 de juliol, la cambra farà un altre ple monogràfic que inclourà una sessió ordinària i el debat general sobre la gestió, en aquest cas, de les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la crisi sanitària. En aquest cas, un plenari sol·licitat per socialistes, per comuns, per la CUP i per populars. Per tant, dos plenaris importants, el que comença avui i el que es farà la setmana que ve, on es podrà copsar i es podrà analitzar amb detall què és el que ha donat a si la crisi de la Covid-19 i quin està sent l'impacte al nostre país. De fet, en parlarem també de tot plegat després de la pausa que farem ara de 3 minuts. A partir de 2:15 tindrem aquí al plató en Josep González, president de la PIMEC, per tant, de la patronal que engloba les petites i mitjanes empreses. És un teixit productiu importantíssim al nostre país i que està patint i molt l'impacte d'aquesta crisi. Li demanarem d'aquí una estona que ens analitzi la situació i, sobretot, quines són les perspectives de futur. Serà després d'aquesta pausa. 3 minuts i tornem. Fins ara.
Vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Amb Vanessa Raja.
Les petites i mitjanes empreses han registrat pèrdues per valor de més de 35.000 milions d'euros a causa de la crisi del coronavirus. El tancament sobtat de l'activitat econòmica ha castigat de valent el teixit productiu del país i amb moltes incerteses sobre el futur. A hores d'ara hi ha moltes d'aquestes petites i mitjanes empreses que no tenen clar si podran aguantar una altra embestida. Autònoms que pateixen pel seu futur i milers de llocs de treball que ara han quedat dins d'ERTOs amb dubtes de si hi haurà camí de tornada i si es podran recuperar aquests llocs de treball. Realment el panorama no és gens galdós i en volem parlar amb el senyor Josep González, que és president de la patronal de petites i mitjanes empreses, la PIMEC. Senyor González, molt bon dia.
Molt bon dia.
Jo vostè sé que és un optimista de mena. Sí. Normalment ho és, normalment ho és, i sempre que n'hem parlat es mostra sempre de bona cara amb el que pugui venir. Jo no sé en aquestes circumstàncies si encara pot mantenir aquest optimisme.
Bueno, jo penso que és imprescindible mantenir l'optimisme perquè, evidentment, tenim un entorn que és un entorn agressiu, que és un entorn de preocupació. Vull dir, com vostè deia, molts negocis doncs, estan amb aquella inseguretat de si podran o tornar a obrir o ja no obrir més, no? I, per tant, això és preocupant per les conseqüències que porta, pel drama dels propietaris, pel drama dels treballadors, per la baixada de consum que té aquesta gent que està afectada, que afecta d'altres negocis. Bueno, en fi, és un entorn de preocupació, però també és veritat que li anem donant la volta a la situació, eh? I que costarà sortir d'aquesta crisi econòmica, perquè espatllar una cosa és fàcil, després redreçar-la costa més, no? Però jo crec que es aconseguirà. Hi ha una cosa, ahir ens parlaven doncs, de que ja s'estan avançant molt amb el tema de les vacunes. Bueno, doncs això seria una notícia extraordinària, que ja es aconseguís trobar una vacuna amb certes garanties. No? Fixeu que això tindria un impacte en l'economia, amb la tranquil·litat de la gent, sobretot de la gent gran, que sap que aquesta pandèmia doncs, per la gent gran és més dura, no? I, per tant, doncs, jo penso que hem d'estar optimistes. Hi ha una col·laboració internacional per buscar la vacuna. Això no s'havia vist mai, una col·laboració internacional. Per tant, dintre de tot, hi ha aspectes que els hem de saber aprofitar, no?
Però sí que és cert que tots els organismes econòmics són... Els informes que passen són devastadors. El Fons Monetari Internacional, sí. La Unió Europea, el Banc d'Espanya... Qualsevol dada econòmica que faciliten són en previsions molt negres. Sí. Vostè ho veu així?
Sí.
Hem de fer cas d'aquestes xifres?
Home, a veure, jo crec que sempre, a vegades, els que vaticinen sempre es curen amb salut. I vull pensar que potser la realitat no serà tan dura, no? Ara, tot dependrà de si tornem a tindre un rebrot d'aquesta pandèmia o si es compliquen les coses. Aleshores, doncs clar, no es pot calcular. Perquè una cosa és tindre un impacte com el que hem tingut ara de dos o tres mesos, que és molt dur, però un altre seria una prolongació continuada d'aquest impacte, no? Llavors, les capacitats de resistència doncs, ja es perden, no? Però jo espero que les xifres no siguin tan pessimistes com es diu. Ahir estava parlant amb el sector de restauració i, bueno, doncs tenen una situació molt dura, no? Però per exemple, doncs, el president del Gremi de Restauració em deia, home, estic content perquè la gent ens ha manifestat que té unes ganes enormes de tornar a vindre als restaurants i tornar a parlar i tornar a disfrutar dels àpats, no? Per tant, home, i dintre de tot veus que hi ha un esperit de millorar que jo crec que es traduirà, doncs, en que les xifres puguin ser alguna cosa millors de lo que es vaticina, no? Espero.
Però també és cert que el sector de les petites i de les mitjanes empreses també són les que pateixen més, perquè qualsevol tensió de tresoreria, qualsevol pressió, qualsevol cosa que desestabilitzi la caixa, per dir-ho així, sí, fa patir molt més que en una gran corporació que, òbviament, sí, els embats els pot aguantar d'una altra manera.
Sí.
Aquesta preocupació, si ve un altre embat important de cara a la tardor, ja no parlem d'un confinament, però que tornin a haver-hi normes restrictives, com ho porten? Com s'estan preparant per això?
Bueno, a veure, aquesta ha sigut una crisi, econòmicament parlant, on, diguem, la principal afectació ha sigut llocs de treball, però sobretot la liquidez. És a dir, ha sigut una caiguda brusca, global, de tota l'economia. I això com s'arregla? Doncs tenint liquidez. Hi ha hagut mesures que ja s'han entès en aquest sentit, perquè els crèdits ICO avalats, doncs era una manera de donar liquidez. Sí que és veritat que hauríem desitjat d'altres mesures, perquè els crèdits avalats s'han de tornar. O sigui que tard o aviat t'has d'enfrontar a què has de tornar aquest crèdit, no? I esperem que entre ara, que es rep el crèdit, i quan s'hagin de tornar, doncs l'economia ja s'hagi reactivat, perquè si no, doncs seria aconsellable, i jo espero que el govern, si arriba aquest moment, ho faci, es prolongui el temps de carència. O sigui, ara s'han donat crèdits a 5 anys amb un any de no pagar, de no retornar. Bueno, doncs, si arriba el cas, haurem de recomanar que aquest any s'allargui a 2 anys, o s'allargui un any i mig, com a mínim, no? Perquè la gent no es vegi obligada a començar a tornar els crèdits tan ràpid, no? Crec que això serà una mesura necessària si arriba el cas, no? Però, diguem, hem tingut aquests crèdits per a la liquidez. En tema d'aplaçament o ajornament d'impostos hi ha hagut poques mesures, la veritat és que s'han ajornat molt poc, i això també era una manera d'injectar liquidez a les empreses, no? I ens han faltat mesures molt importants que els han reclamat, però que tenim una resistència.
Com
per exemple, doncs, l'administració pública, diguem, té deutes amb els proveïdors sobrepassant la llei de morositat. És a dir, que si la llei diu que l'administració té que pagar 30 dies, doncs estem parlant de que estan a 40 i algo, val? I si parlem de les empreses de l'IBEX, per centrar-ho, les empreses grans, estan pagant els seus proveïdors a 180 dies. Això és matar el teixit de pimes. Perquè com pot aguantar una pime, i més amb aquesta pandèmia, 180 dies de pagament? Això és ofegar-les, o una certa tendència a ofegar-les, no? Què hem demanat nosaltres? Simplement que es posin al dia tant les administracions públiques com aquestes grans empreses. I això representa, doncs, 130.000 milions aproximadament, molts més que els crèdits ICO que s'han donat, amb la diferència que els crèdits ICO s'han de tornar. I si l'administració i aquestes empreses paguessin al dia, no s'ha de tornar, perquè són deutes que tenen amb els proveïdors. I no generaria cost d'interessos per a les empreses. Per tant, s'han fet coses importants, no es pot dir que no, perquè els crèdits ICO jo crec que són una mesura important, però se n'haurien pogut fer d'altres que haurien ajudat a la liquidesa tant o més, i que no haurien representat haver que tornar els crèdits ni pagar interessos. Per tant, encara podem fer moltes millores diguem, a les solucions per a les nostres empreses. No?
Hi ha un sector especialment queixós, que és el dels autònoms, que s'han vist especialment castigats per l'aturada de l'activitat. Lamenten que han rebut molt fort, que no se'ls està compensant prou, com vostè deia, que han hagut de continuar pagant les seves quotes, els seus impostos. És un sector especialment castigat amb aquesta crisi?
Sí, perquè no té capacitat d'aguant. És a dir, moltes empreses, ja s'ha vist que com més petit, més dèbil, més poca capacitat d'aguantar. I per tant, doncs, tindrem una certa mortandat entre autònoms. És a dir, els sectors que més patiran això, autònoms de manera general, petit comerç no alimentari, és a dir, les botigues que no venien aliments, doncs aquestes botigues s'han trobat no sols amb la caiguda de consum, sinó amb que la gent ha optat moltes vegades per comprar per online. I això encara afecta més la venda d'aquests petits comerços. I això és molt preocupant, perquè si perdem aquest teixit de petit comerç, tots els que vivim a la ciutat ho lamentarem. Perquè un carrer ple de botigues obertes és un carrer viu, és un carrer que invita a passejar, que atrau turistes, que atrau consum. Un carrer amb persianes baixades seria molt trist. Això ha passat a França, anys ha. I, per tant, hem de procurar, encara que ens pensem que és més car o que dona més feina, hem de procurar consumir d'aquest petit comerç. L'hem de mantenir viu, aquest comerç. No solament comprant nosaltres, sinó que les administracions també tenen que ajudar amb aquest petit comerç. Però, diguem, és un sector molt afectat, el petit comerç no alimentari, autònoms, i ja si pugéssim una mica més, doncs, bars i restaurants, tot el que és turisme està molt tocat. I un altre sector que li costarà sortir-se'n és el sector de la cultura. Perquè, clar, anar al cine i anar-hi un 30%, o anar al teatre, doncs no és el mateix que... I clar, allà hi ha molta gent i molts costos. Per tant, aquests són els sectors que estan més afectats i que els hem de cuidar molt perquè tots són necessaris. I el trist és que potser ens en donarem compte de que són necessaris si en perdem alguna cosa d'això, no? I hem de procurar no perdre-lo, aquest teixit.
Comentava que el turisme, l'oci i la restauració és un sector especialment castigat, segurament perquè és un dels motors d'aquest país, sobretot el turisme. Ens trobem més a les portes de la campanya d'estiu. Bueno, ja hi som, de fet, avui és el de juliol. No sé si és que potser hem mimat massa aquest sector, hem descuidat d'altres, i ara, quan ha patat tot, hem vist que quan ens falla la vaca que dona d'alimentar molta gent, potser hauríem d'haver, no haver fet el monocultiu, sinó haver treballat altres sectors econòmics.
Sí, home, miri, per exemple, el que vostè diu té raó, el sector industrial, la indústria, no l'han mimat. Va haver un moment en aquest país que fins i tot es deia que el millor ministeri d'indústria és el que no existeix. Clar, això horroritza pensar-ho, que s'hagi sigut capaç de pensar d'aquesta manera. Clar, això que ha portat? Que l'any 2000 la indústria a Espanya representava el 18,7% del PIB, la indústria. A l'any 2019 ha baixat el 16%, quan Europa recomana que sigui el 20%. I per fer un comparatiu, el nostre 16%, Alemanya és un 25%. Per tant, el que vostè deia de sectors que no hem mimat, doncs el sector industrial no l'hem mimat gens. I és un sector dels quatre que genera més ocupació. Tenim construcció, tenim indústria, tenim turisme i tenim, penso que serveis, són els quatre sectors amb més ocupació. Per tant, els sectors amb més ocupació són els que tens que prestar-li més atenció. I el sector industrial, per descomptat, que és un sector que no el pots obviar. Ara començarem a parlar de que necessitem potenciar la indústria. Em sembla bé, però hem fet tard. Però això no hauria de ser a costa de dir deixem de mimar el turisme. És que es poden fer les dues coses. Es pot tindre el turisme que tenim, perquè tindre 60 o 70 milions de visitants, doncs quin país no els voldria? Després podem discutir si volem turisme de més qualitat o menys qualitat. D'això se'n parla molt i no es fa res. Jo crec que tenim 60 o 70 milions i el que hem de fer és procurar cuidar que continuïn venint 60 o 70 milions i en paral·lel, en tot cas, fer polítiques si volem millorar el poder adquisitiu dels nostres turistes. Però això no es fa dient-ho. Això es fa fent tot un pla d'actuació on la qualitat dels llocs que visiten els turistes sigui més alta, on tinguem bons hotels, bons restaurants, bon servei... en fi, és tota una política que has de fer si vols canviar el tipus de turisme. Però jo el que no faria és entrar en derives i dir, oh, ara ho hem de canviar tot. No, aquest país som massa propensos a blanc o negre. No, les coses s'han de fer planificadament, no? Per tant, hem descuidat alguns sectors, però això no vol dir que haguem cuidat massa el turisme. Ens donen molts diners al turisme. Ara ho veiem. Quan ens falta aquest turisme, ara ens en donen compte. 60 o 70 milions de persones que venen aquí i que, a part de gastar en hotels i gastar en compres, mengen cada dia. Per tant, 60 o 70 milions que ens desapareguessin, doncs afectaria el sector d'alimentació, perquè es produeixen molts productes que no es gastarien. I això afectaria la fruita, afectaria el peix, afectaria moltes coses, no? Per tant, jo crec que l'hem de continuar cuidant, però això no vol dir que hem de descuidar altres sectors. Malauradament ho han fet així, no?
Vostè diu que la indústria és un dels que més s'ha descuidat. No sé si la situació de Nissan, per exemple, és una conseqüència de no haver mimat més aquesta indústria al país.
Sí, es parla molt de, bueno, pues que potser durant anys no hem mimat, diguem, el Japó, per entendre's, no? Això, jo crec que la gent que ho diu, pues, és gent autoritzada i que, com a mínim, invita a fer una reflexió, no? Però també és veritat que estem en un moment convuls del sector d'automoció a tot el món. Per què? Perquè estem en aquella fase de transició dels carburants clàssics, del gasoil i la benzina, a cotxes elèctrics i cotxes amb hidrogen i d'altres aspectes, però a més amb una campanya de gent que en teoria és experta i que crea tal confusió amb el que s'ha de comprar un cotxe que ja no sap quin cotxe comprar-se. I això ha portat una contracció de les ventes de cotxes que no és de la pandèmia. La pandèmia ho ha agreujat. Però abans de la pandèmia ja teníem unes fortes caigudes de venda de cotxes perquè la gent arriba un moment que diuen quin cotxe m'he de comprar, no? Aquí jo penso que han volgut passants d'avançats i no ens donen compte que, malauradament, la tecnologia ja evolucionarà. Però no la tenim tan evolucionada com per prescindir de la benzina o del gasoil. En tot cas, haurem de fer mesures per la pol·lució. Miri, a Barcelona se'n parla molt i fins i tot hi ha hagut gent que ha fet desitjos de que desaparegui quasi l'automoció. Barbaritat. Penso que és una irresponsabilitat, no? Però si es fan bé les coses, tots els vehicles de transport, de càrregues, hi ha molt parc de cotxes antics. Només que es fes un plan renove que ajudés bé els que tenen cotxes d'aquests, baixaria la contaminació de manera important, perquè són aquests els que contaminen més. Per tant, jo crec que hem d'analitzar les coses amb realisme i prendre les mesures que condueixin al que volem aconseguir, que Barcelona tingui menys pol·lució, no? I la venda de cotxes, pues, troba molt bé que ara el govern posi en marxa un plan renove. No hi ha dubte que hem d'ajudar. I això és el que jo crec que ha portat a una Nissan o a tot un grup que tenia problemes de ventes, perquè no podem pensar que era la Nissan d'Espanya sola. La Nissan d'Estats de Japó, que és Mitsubishi, que és Nissan, que és Renault, doncs clar, han fet tot un pla de reestructuració mundial. Dius, haurien, si haguessin estat més contents aquí a Barcelona, haurien pres aquesta decisió? Ningú ho sap. Però el que sí sabem és que una multinacional, quan fa un pla de reestructuració tan global, alguna cosa va malament. I quan això passa, ja poc hi pots fer. Dius, bueno, i si s'hagués fet 20 anys abans? Home, pues, escolti, pues, potser sí, que hauria ajudat si haguessin mimat més els japonesos, no? Però el que sí que hem d'aprendre és que hem de cuidar aquest sector, perquè és un sector molt important, amb molts treballadors, amb molta generació d'economia, i per tant, doncs, l'hem de mimar. Ja? I ara que es faci el plan renove, jo crec que és encertat. No?
En tot cas, l'expedient de regulació ja està presentat, ahir es formalitzava, sí. 2.500 treballadors afectaria aquest expedient. Això té una ona expansiva molt important,
molt,
i vostè ho sap,
molt.
Senyor González, perquè sí. Hi ha moltes empreses que no són tan grans com la Nissan, molt més petites, de les del seu sector, sí. Que en depenen d'aquestes sí. Grans empreses. Per tant, vostès també deuen estar patint per la repercussió del tancament d'una planta com aquesta.
Parlem de 2.500 treballadors, però si juntem tot el sector de components, ja parlaríem de 20 i tants mil. I si parléssim de la servoindústria, de tots els sectors que complementen la indústria, perquè clar, una fàbrica de cotxes té algú que li fa peces, però també té una empresa de serveis que li subministra no sé què. Bueno, si parléssim de tot, estaríem parlant d'un impacte de més de 30.000 persones. Això és molt seriós. Si parléssim també d'empreses que estan afectades del sector de components, però estem parlant al voltant de 400 empreses, de les quals 350 són pimes. Per tant, l'impacte és francament molt important i, a més, plou sobre mullat. O sigui, en aquest moment que tinguem aquest problema, pues no ens ajuda tampoc, no? Perquè ja de per si ja tenim caigudes de col·locació pel virus, no? Per tant, torno a dir, està molt bé que fem un plan renove i està molt bé que agafem consciència de que hem de mimar aquest sector, però jo no sóc capaç de dir que si ho haguéssim fet no hauria marxat la Nissan. Això... torno a dir, és un impacte mundial, una reestructuració mundial que ha fet aquest grup i que segurament si l'haguéssim mimat pues, a lo millor podríem esperar algo millor, però bueno, les multinacionals tenen aquest problema, que quan venen ocupen molta gent, però quan marxen causen destrosses, eh? I això ens ha passat, el causen estralls, no? I en aquest cas pues, clar, és una conseqüència molt sèria, no?
Parlem de llocs de treball, precisament, llocs de treball ara mateix compromesos, molt d'ells dins d'ERTOs, expedients de regulació sí. Temporals d'ocupació. A Catalunya, 700.000 persones que s'han quedat d'un dia per l'altre sense feina, previsiblement de forma temporal. Però hi ha qui diu que després els ERTOs vindran els ERTOs, perquè potser...
Ja venen, ja venen.
Ja estan venint, tot i que s'ha ajornat, la condició de l'ERTO s'ha ajornat fins al 30 de setembre. Sí. No sé si podem tenir gaires esperances de que es puguin recuperar aquests llocs de treball, senyor González.
Bueno, això sí que n'hi ha per sectors. O sigui, hi ha sectors, per exemple, el sector industrial jo crec que recuperarà més ràpid, el sector que dèiem abans, turístic o restauració, els hi costarà una mica més, perquè, clar, si teníem 60 milions de visitants i aquest estiu hem de calcular que tindrem una caiguda molt forta perquè no hi ha temps per reaccionar més. O sigui, els turistes que venien de fora planifiquen vacances a principis de juny, perquè els seus mesos de vacances són juny i juliol, no són agost. I nosaltres hem tret la quarantena i ens hem espavilat el 22 de juny. Per tant, és molt tard per esperar que la gent encara estigui planificant les vacances. Ja els ha planificat. O es queden al seu país o se'n van a un altre país, no? I una part ve aquí, està dient. Però serà petita aquesta part que ve aquí. I, per tant, doncs, això portarà que s'hagin d'ajornar, bueno, ja s'ha fet bé, d'ajornar el venciment dels ERTOs del 30 de juny al 30 de setembre, i jo estic, vaja, vostè deia que sóc optimista, però sóc optimista de que el 30 de setembre, 4 dies abans, perquè això ho fem sempre així, 4 dies abans decidirem prolongar-ho fins al 30 de desembre. No sé si de manera global o allà serà aplicant-hi a sectors específics que es vegin els més tocats. Pot ser les dues coses, però jo tinc esperança que això es tornarà a allargar, perquè ja la realitat s'imposarà, de que hi ha molta gent que encara no pot continuar treballant, no? O pot treballar una part i una altra part haurà de continuar amb situacions d'expedients de regulació, no? El que sí s'ha de modificar és que des del primer dia hi ha hagut una condició de que el que faci servir un ERTO té que mantenir la plantilla 6 mesos. Bé, això, la voluntat de fer això està bé, però la realitat diu que les coses no funcionen així. És a dir, si una empresa ara es veu afectada per una caiguda brusca de la seva facturació, que li durarà mesos, demanar-li que garantisi la plantilla durant 6 mesos és un contrasentit. O sigui, se l'ajuda per aguantar la plantilla, però després se li fa tenir una plantilla que no treballarà, amb la qual estem enfonsant aquella empresa. Per tant, jo crec que aquesta mesura, espero que el govern, que costa més o menys, però es va dialogant i es van trobant solucions, doncs penso que també s'ha de trobar una solució. Estic convençut, per lo menys jo quasi m'aposto, que si ens ho demana a nosaltres trobem una solució ràpida. Val?
El veig crític, senyor González, amb la gestió que s'ha fet. Que el veig molt crític amb la gestió que s'està fent de
no, a veure, plegat. Jo crec que s'han pres mesures importants. Sempre m'he queixat de que s'han pres a últim moment, que s'havien d'haver pres una mica abans. També és veritat que tota la pandèmia comporta una avalanxa de noves situacions que, bueno, doncs, potser justifiquen que es facin les mesures sempre una mica tard. Per exemple, ajornar el 30 de juny s'ha fet quan? El dia 20 i no sé quan.
La setmana passada, sí.
Bueno, tot ho anem fent així, però ho fem. Per tant, jo espero que aquest tema dels 6 mesos siguem realistes i busquem fórmules alternatives, que estic segur que hi són. Mantenir la plantilla a moltes empreses els hi serà quasi dir, no, miri, li torno els ERTOs i tanco la fàbrica o tanco l'empresa. I això no hem de procurar que aguanti el teixit industrial, el teixit d'autònoms, han d'aguantar, han de fer totes les mesures que sigui perquè aguantin, no?
Hi ha una altra qüestió, que un debat que s'ha generat en tota aquesta situació, que és la del teletreball, senyor González.
Sí.
Ara s'està intentant regular per llei, per posar-hi ordre, perquè està tot plegat també molt brusc, amb moltes situacions irregulars, en algunes situacions, en algunes empreses. Les pimes poden pujar al carro del teletreball? Estan preparades?
Sí, a veure, el teletreball ha vingut per quedar-se. I jo crec que, a més, és una molt bona, diguem, un molt bon efecte del Covid. Vull dir, però dit això, estem corrent massa. És a dir, ara hem fet un teletreball d'emergència. D'emergència vol dir que el Covid ens ha imposat o tancar les empreses o treballar en teletreball, en fi, ha sigut d'emergència. I és mala consellera per aplicar mesures quan és d'emergència. Torno a dir, ha vingut per quedar-se, crec que és una manera de treballar que serà bona pels treballadors i serà bona per les empreses, però jo crec que ara necessita un període de calma i d'anàlisi per fer normatives, perquè sento dir moltes coses que no tenen sentit. O sigui, estem parlant de què hem de pagar el wifi. Escolti, estem parlant del xocolata de lloro. Hi ha treballadors que per anar a la feina tenen una hora i pico de desplaçament, amb el cost que això té, el transport, els pàrquings, el dinars. Què hem de fer ara? Començar a dir, a tu t'haig de pagar el wifi i a tu t'haig de descomptar tot això? Bueno, és que és un despropòsit el que estem sentint. Per tant, que s'ha de regular? Segur. Que serà bo regular-lo? Segur. Però agafem una mica més d'experiència de tot plegat, perquè aquí podem trobar un sistema que sigui molt bo per tots i que sigui productiu, perquè es tracta de fer les coses de manera que les empreses continuen sent capaces de vendre i capaces de generar treball, no? Però entrar ja en reivindicacions, com sento ara, em sembla que és desafortunat, perquè estem creant com una mena d'hostilitat al parlar del teletreball. I el teletreball ha sigut una manera de solucionar molts casos. Què haurien fet moltes empreses? Per exemple, el primer que ha tingut la gent amb teletreball i hem pagat tots els sous a tothom. Què hauríem fet si no tinguessin el teletreball? Doncs potser hauríem tingut que acomiadar plantilles. Què és millor? Bueno, per tant, està clar que el teletreball és bo, però que ha sigut fruit d'una pandèmia i ara el que hem de fer és...
Fer-ho bé.
I no córrer i no posar-hi demagògia amb les coses que a vegades quan les administracions o els sindicats o tothom fent demagògia doncs espatllem les coses. No?
Ens queden només 2 minuts de conversa. Una previsió de futur. Si ve una altra batzegada forta, les pimes estan preparades?
Si ve una altra batzegada, jo crec que no està preparat ningú. Evidentment, les pimes els hi afectarà més perquè ja han vist que en aquesta pandèmia, per exemple, a l'hora de demanar crèdits, les grans empreses no l'han demanat, quasi. També és veritat que estan pagant a 180 dies a les pimes, per tant, poden aguantar, no? Però les pimes no estan preparades per una altra pandèmia que fos allargar molt aquesta situació. És a dir, haurien de tornar a arbitrar mesures significatives doncs, per evitar una mortandat. Nosaltres estimem que moriran o que tancaran. Aproximadament un 20% entre autònoms, microempreses i algunes pimes, que un 20% tancarà. Perquè ens han trobat fins i tot en casos de gent que diu no, jo puc demanar un crèdit, me'l donen, però no estic disposat perquè després l'he de tornar. I, per tant, prefereixo tancar el negoci. Això ho hem viscut a Piment. I això és molt trist. Però tindrem una mortandat. Vull dir, no sé si serà la mateixa que vam tenir el 2008, la crisi del 2008, que les conseqüències van ser molt dures, també. Ara ens falta temps per veure si serà pitjor o millor des del punt de vista de tancament d'empreses. Però esperem que m'equivoqui i que no sigui el 20%, que sigui menys.
Confiem. Veurem què és el que passa. Josep González, moltíssimes gràcies per haver vingut un cop més a l'Oficina en Xarxa. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Molt bon dia. Nosaltres tornem demà a partir de les 7 a explicar més notícies en xarxa. Que vagi molt bé. Bon dimecres.